És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Encetem un dilluns més l'espai Coses de Palamós. Tenim amb nosaltres en Gabi Martín, el nostre habitual col·laborador. Bona tarda, Gabi, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gabi, a ningú li escapa la importància que ha tingut la indústria del suro en el desenvolupament econòmic de la nostra zona en el seu moment, no? Palamós va fer un salt qualitatiu molt important fins pràcticament als primers anys del segle XX, fins a la Primera Guerra Mundial, en què després doncs, l'enfonsament de tot aquest sector va tenir també conseqüències molt negatives, no? En qualsevol cas, voldria que avui busquéssim una miqueta l'origen de tot plegat, perquè per buscar l'origen de l'activitat surera aquí a les nostres contrades hauríem d'anar fins al segle XVIII.
Sí, hi ha encara reminiscències molt anteriors. El suro sempre ha estat un material que es va utilitzar des de l'època romana per fer les soles d'espardenyes, per fer diversos materials, fins i tot de pesca, perquè per les seves qualitats de flotabilitat. Però bàsicament, diguem, la febre d'or del suro aquí va començar mitjans del segle XVIII.
Bàsicament a partir de que estàvem en una zona rica en matèria primera, és a dir, en molts boscos de suredes.
Exacte. Mira, tot va venir determinat, de fet, per un factor extern. Va ser l'expansió de la indústria vinícola al sud de França. Què va passar allà? Allà tenien sureres, tenien alzines sureres, el que passa que els boscos no eren tan abundants com aquí. I el creixement d'aquesta indústria va generar una major necessitat de taps de suro, perquè és un material fonamental per tapar les ampolles, degut a que és impermeable, és insípid, no donava cap tipus de gust al producte, al vi, i després la seva perdurabilitat, un cop tapat, com tu ja saps, podia passar fins i tot segles. Recordo encara que hi ha vaixells enterrats encara rescata les ampolles de vi, d'aquests del segle XVIII que han trobat enterrats pel Carib. Doncs bé, doncs això va propiciar, si de fet ja aquí a Palamós i a la zona hi havia un redreçament, cert redreçament econòmic, degut a que ja havien acabat tantes guerres a mitjans del XVIII, doncs aquí ja, de fet ja s'exportaven anxoves i seitons, que es preparaven aquí, s'exportava vi, blat, cànem, la galda, que és aquesta herba per tenyir que es feia servir per els teixits, per les indianes, o després hi havia vaixells napolitans que venien a recollir fusta d'aquí a l'Empordà, que es portava a Cartagena per la construcció de vaixells. Doncs a tot això cal sumar doncs, el naixement d'una petita indústria, que en aquell moment era petita, que era el suro. Totes aquestes exportacions va començar el suro a inquibir-se en vaixells, no de manera exclusiva, sinó que precisament es portava combinat, primer amb petites reaccions, combinat amb aquests productes que ja he dit, però després va anar creixent fins a tal punt que realment els vaixells van deixar de portar altres mercaderies per la rendibilitat que suposava carregar el vaixell de suro.
Per tant, parlem d'un producte que sobrevé a unes vies comercials ja plenament obertes i consolidades preexistents, diguéssim.
Sí, de fet ja Palamós tenia un avantatge estratègic davant d'altres punts. Primer és l'accés a les alzines sureres i als boscos de les Gavarres o boscos propers de la província, fins i tot, que es podia portar la matèria fins aquí. Generalment, la matèria que arribava a Palamós doncs, venia fins i tot de Cassà de la Selva, venia de Calonge o de boscos propers. I després, l'avantatge de que, com que ja havia estat un port comercial amb certa importància, doncs ja tenia una bona connexió amb altres ports del Maresme, amb Barcelona, fins i tot una mica més a baix a Tarragona, i una bona connexió amb altres ports de Cot Lliure, de la zona de França, fins a arribar a la Provença. Per tant, aquesta via comercial ja estava oberta. Per tant, l'únic que van necessitar els comerciants surers va ser utilitzar-la per realment donar sortida en aquest producte, o en aquesta matèria primera.
Insistim en que en aquell moment estem parlant purament de la matèria primera, és a dir, de les pannes de suro. No hi havia en aquell moment encara manufactura del tap de suro.
No, primer el que es va fer servir eren exportació de pannes de suro. Això es portava gairebé tot cap a Seta, cap a Marsella, cap a aquests punts. Però amb el temps els comerciants aquí van veure, escolta, nosaltres estem portant panes de suro allà i allà estan elaborant els taps de suro. Potser hauríem de canviar l'estratègia i hauríem de començar aquí a elaborar els taps de suro de tal manera que, clar, el benefici és més gran, no només hi ha només el material, sinó que hi ha doncs, el producte acabat, el producte elaborat. I llavors aquí va ser quan es van començar a obrir petits tallers que van ser, diguem, el primitivisme d'aquestes fàbriques que després van créixer mica en mica i que són, es van fer tan importants en l'exportació del suro.
Clar, aquí, però, no, aquí no es coneixia l'ofici. Qui el va introduir?
Aquí el van introduir els francesos. Van venir gent de França i primer es van establir consta a Guyana i trobem documentat gent de Guyana també que van venir aquí a Palamós i van ensenyar l'ofici de taper. I de fet el primer taper que existeix a la província, és del 1737 i es troba a Tossa. Però Palamós també és una d'aquestes localitats que tenen, que hi ha documentats tapers de molt antic. Tres anys després, el 1740, de fet, ja hi ha un francès que es diu Pere Valet, que apareix documentat aquí a Palamós, gràcies a una escriptura d'aquestes, com sempre passa sovint en aquests casos, gràcies a arxius de l'Església, no? Que bateixes una filla, que et cases o cases un parent i tu apareixes com a testimoni, i normalment allà figurava el nom i l'ofici que tenia. Per tant, sabem que en aquell temps aquest senyor, aquest francès Pere Vallet, que en aquell temps en deien tapier, perquè venia del francès. Encara en els primers anys trobes escrit com a tapier. Va ser després, poder, dues dècades més tard, que comença a trobar ja la referència com a taper en català, però en aquells anys eren els tapiers. I aquest senyor, doncs, és el primer documentat. Però hem de tenir en compte que això no vol dir que l'activitat surera no existís uns anys abans, perquè tot i que el primer documentat és el 1740, el 1735, de fet, ja trobem una curiosa escriptura que Jean Baptiste Sicard, també un altre francès, del qual ja parlem d'aquí una estona, és una escriptura per la qual aquest senyor protesta, fa una queixa a l'Ajuntament, perquè hi ha al davant de l'Arenal, el que seria avui la, diguem, la platja gran de Palamós, en aquella zona justament al davant, doncs hi havia gent que es dedicava a torrar el suro, a fer fogueres, a torrar el suro, que és un procés típic de les pans de suro abans d'enviar-lo, i feia molt de fum i feia guspires, i ell tenia els magatzems just davant, carregats de suro, a més, ell especifica carregats de suro i cànem, i corria el perill de que alguna guspida doncs, li calés foc a les mercaderies. Per tant, sabem que el 1735, 5 anys abans de que apareix documentat el primer taper, ja hi ha activitat surera a l'Arenal. Per tant, realment, podríem dir que abans de mitjans del segle XVIII ja està incipient aquesta indústria. Ja hi ha gent treballant i dedicant-se a això per l'exportació de panes de suro, generalment cap a l'estranger.
Per tant, això devia canviar totalment el paisatge, no?, de la platja de Palamós.
Completament. Pensa que en aquests primers anys hi ha documentats molts sots, establiments a sots de l'Arenal. Tu, si vas mirant els arxius notarials, veuràs que la majoria de la gent que paga per tenir un espai en allà són tapers. Són tapers o gent o marejans, gent dedicada a mestres d'aixa, a velers. Primer perquè justament allà a l'entrada del passeig hi havia les drassanes, allà es fabricaven els vaixells. Però justament al costat ja hi havia com una mena d'establiments, els sots, que en deien ells, que perquè ens féssim una idea, doncs és un tros de terreny d'uns 6 metres d'ample, no massa, per 30 de llarg. Per tant, eren una mena de parcel·les molt allargades on la gent hi deixava doncs, les panes de suro, és a dir, el suro tret en pana, que la llisaven, el deixaven completament pla, fent com pisos, diguem, com pisos, com un mil fulles, perquè ens entenguem. Uh-huh. Doncs allà ho feien servir de magatzem, perquè el deixaven a l'aire lliure, de secadors, de torradors, perquè el torraven per cremar part de l'escorça i poder-lo enviar fora en millors condicions. I de tal manera que tot aquell espai, ràpidament, en pocs anys, es va omplir de sots i omplir de gent cremant i preparant el suro. Imagina't l'ambient que devia haver-hi un dia ben a fer molta feina, vull dir, amb tot el fum que devia venir de totes les cremes dels suros d'arreu. A més, si ja saps que el suro, el cremar, fa un fum bastant dens i bastant intens. Va haver-hi tanta proliferació de gent que es va posar a l'Arenal allà a treballar el suro, que el 1817 l'Ajuntament va dir bueno, ja n'hi ha prou, aquí hem de buscar una mena d'ordenació, de posar ordre a tot això,
regular-ho
perquè si no anirem malament. I va ser com va sortir, diguem, el barri aquest d'arran de Passeig de Mar, no? Perquè ells van establir que allà es faria un carrer que en el seu origen es diria el carrer de Santa Maria del Mar, i en aquest carrer establien ja unes mides determinades per fer els sots, perquè la gent hi pogués treballar, però no a l'aire lliure, sinó que obligaven, un cop donat l'establiment, que al cap de 2 anys havien d'haver construït unes parets mitjanceres i algun tipus de construcció o petit magatzem. I aquests sots, aquesta distribució que van fer per anar situant els treballadors del suro i la gent que treballava també a les drassanes, com mestres d'aixa, com ja he dit, doncs són els que van donar lloc a aquest primer carrer, que va ser el Passeig Marítim, i el carrer contigu, aquesta amplada que tenen, doncs és deguda als aquests primers sots que hi treballaven els treballadors del suro.
Per tant, l'origen del barri de la platja.
Sí, ben bé. La primera notícia que tenim d'això és precisament d'això, del 1817, aquesta ordenació que va fer l'Ajuntament per posar ordre a tot aquest treball.
Tot el que seria l'actual entre López Puigcerver i Passeig.
Exacte.
Molt bé. Quina va ser la primera gran companyia que va treballar en l'exportació de i en el comerç del suro?
Mira, fa un moment hem parlat de Jean-Baptiste Sicard. Aquest personatge és el que va fundar la primera companyia documentada. Això no vol dir que no n'hi hagués alguna abans, el que passa que no l'hem trobat en documents. El 1750, Jean-Baptiste Sicard, juntament amb un altre francès, ja veus que bàsicament els primers tapers tot estan dominats dels francesos, un altre francès que es deia François Agnès, van crear la societat Sicard i Agnès, aquí a Palamós. I la seva funció era abastir de suro el mercat interior francès, no tant la zona de Marsella i de Set, que hi ha, o Bellcaire, tota aquella zona de la Provença que ja estava bastant presa, o ja hi anaven bastant els tapers i surers de Palamós i Sant Feliu, sinó que van buscar lligams comerciants, sobretot amb la zona de París i la zona dels adroguers de París. Gràcies als lligams que van establir amb un tal Pierre Galet i Charles Escourt, que eren representants dels adroguers de París, doncs van subministrar tot el suro per tota aquesta gent que pensa, clar, aquells productes abans es guardaven en uns pots de vidre, però aquells pots els havien de tapar amb algo.
Clar, jo deia els adroguers perquè pensava, i quin ús en feien els adroguers del suro?
Doncs de tapar els productes, tot el que eren la conservació de productes, tots els taps de suro que es feien per els pots de vidre o aquests pots que venien, doncs venien de Palamós. Per tant, gairebé podem dir que en aquella època tots aquests pots que compraven els adroguers de París, tots tenien una petita porció de Palamós, o de la rodalia de Palamós, ficada al damunt.
Curiós.
Sí, com a curiositat. I bé, aquests són precisament la primera companyia que realitzen la primera exportació quantiosa, perquè clar, d'exportacions ja n'hi havia moltes, dic des de l'època dels romans, però realment una exportació de taps i de suro realment catalogada com a quantiosa són els que ho fan per primer cop aquí a la contrada. Cal remarcar poder una mica aquest personatge, no? El Jean-Baptiste Sicard, que va venir a Palamós, de fet, el 1715, i va venir com a pastisser, perquè vegis com la gent canviava de... Això que diem avui en dia, no?, amb la crisi, oi, és que has de canviar d'ofici, doncs aquella època ja... Això
feien molt fàcilment.
Això ho feien sense cap mena de problema. Aquest senyor va venir com a pastisser a treballar a Palamós, era francès, com ja he dit, era procedent del barri de la vila de Martigues, a la Provença, i apareix documentat el 1715 a Palamós, ja, però al cap de 15 anys... ha canviat d'ofici, i aquest senyor entre 1730 i 1740 va regentar una botiga de vetes i fils, de vetes i teixits, és a dir, va passar de pastisser a convertir-se en certa manera en un comerciant, no? Va començar a comerciar, i es veu que el contacte precisament amb François Agnès, un altre francès que va venir a residir a Palamós, és el que va decantar el negoci de les vetes i teixits al suro, i es va començar a ficar en el suro. Aquest senyor va fer fortuna en el suro, va fins a tal punt que es va convertir en un comerciant reputat aquí a la zona, i el 1753, perquè vegis el grau de reputació que havia adquirit, el mateix duc de Cesa li demana de que fos el seu supervisor i procurador de les obres que es feien al moll, perquè el moll cada X anys s'havia de recuperar, s'havia de restaurar degut als embats dels temporals, i ho va fer també, es veu que Ramon de Ponsic, el procurador general del duc de Cesa a Catalunya, finalment el va nomenar batlle de Sac. Per tant, aquest senyor, a part de ser un bon comerciant, es va dedicar fins ben bé a la seva mort, el 1770, a recollir les rendes, els impostos, els foriscapis, i exercir el càrrec de batlle de Sac pel duc de Cesa.
Gavi, una mica la conclusió que trec és que no anaven gens equivocats tota aquesta gent, eh? Atès que ara, al segle XXI, i amb tota l'evolució tecnològica que hem tingut, i tot i que s'han buscat alternatives, no s'ha trobat un millor material que el suro per tapar vi i per tapar cava.
Sí, no, encara perdura, encara perdura. I jo crec que encara perdurarà uns quants anys, tot i que hi han sortit materials sintètics que volen substituir, però això encara durarà.
Gavi Martín, moltes gràcies. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.